COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El govern continua actuant a la desesperada, posant en marxa mesures per no aplicar la sentència que l'obliga a donar un 25% de classes en castellà. Bona tarda, sóc Carlos Losada i aquest matí el conseller González Cambray ha enviat un qüestionari de 7 preguntes als quasi bé 5.000 centres per validar el seu projecte lingüístic. Són 7 preguntes binàries per respondre sí o no sobre aquest projecte que té cada centre. Amb el qüestionari, els directors també han rebut les instruccions de com aplicar el decret sobre el català aprovat ahir en el Consell Executiu. Tota aquesta documentació la Conselleria d'Educació també l'ha fet arribar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el dia abans que acabi el termini per executar la seva sentència. Sergi Tor ha seguit aquest migdia les explicacions del conseller González Cambray sobre les instruccions i també el qüestionari que s'ha enviat als diferents directors. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Doncs el qüestionari preguntes com aquesta. És el català la llengua normalment utilitzada com vehiculari d'aprenentatge? El català és la llengua d'ús normal en l'acollida d'alumnes nouvinguts? S'evita l'ús de percentatges en l'ensenyament i ús de les llengües? Es té en compte la realitat sociolingüística del centre? En total, les 7 preguntes de resposta binària, sí o no. Si totes les respostes són sí, aleshores compleix l'actual normativa i no s'ha de revisar res. Un no ja implica la intervenció de la Conselleria per modificar el projecte lingüístic de cara al curs que ve i complir les instruccions del govern de Pere Aragonès. I amb les noves instruccions, una clara i contundent. Preval el model lingüístic a per sobre de la llibertat de llengua del docent. El conseller d'Educació, González Cambray, admet que la Generalitat prohibeix que el docent pugui escollir la llengua per impartir la classe.
Que els projectes lingüístics s'han de complir dins de les aules. Els docents no poden optar en l'ús de la llengua diferent al que tenen previst al projecte lingüístic. Un mestre o un professor no pot triar en quina llengua fa la classe.
A l'enquesta d'obligada resposta d'abans del 30 de juny s'adjunta una carta del conseller on confirma que la conselleria assumeix la responsabilitat de la legitimitat del projecte lingüístic i reclama més impuls al català a totes les àrees dels centres educatius. Per cert, que avui acaba el termini perquè González Cambray doni les instruccions als centres pel compliment de la sentència del 25% en castellà en requeriment al TCJ. La resposta jurídica del conseller presentada aquest matí al tribunal informa de l'enviament d'aquesta enquesta i del decret aprovat ahir com un nou marc jurídic. González Cambray s'arrisca un presumpte delicte de desobediència si l'alt tribunal no estima aquests arguments jurídics de compliment de sentència ferma.
Molt bé, sobre el qüestionari que el conseller González Cambray ha enviat als directors dels centres, n'ha parlat en declaracions a COPE Catalunya i Andorra l'advocat i president de l'associació Impulso Ciudadano, José Domingo. Ens ha explicat que el formulari posa entre l'espàs i la paret els directors, ja que han de decidir si fan cas al conseller o si incompleixen una sentència que els pot acabar portant a la banqueta dels acusats. Domingo no entén aquesta actitud prevaricadora i de desobediència a un tribunal del conseller González Cambray i el paperot que fa fer als directors de tots els centres educatius.
Los directores tendrán un papelón, claro. Lógicamente les ha dado una orden que es ilegal y los funcionarios ante órdenes ilegales pues tienen que cumplirlas. No hay ninguna duda de que el mandato que tienen en estos momentos es el de hacer del catalán y del castellano los lenguas vehiculares. Y no les va a amparar el consejero si incumplen ese mandato.
Al Parlament, mentrestant, els grups de l'oposició també hi han dit la seva sobre la negativa del govern a aplicar la sentència del TCJ, en aquest cas sobre el 25% del castellà a les escoles. El PSC, per exemple, adverteix a l'executiu de Pere Aragonès que el decret no resol la situació a les aules. Ciutadans portarà a Fiscalia l'incompliment de la sentència i el Partit Popular considera com a molt irresponsable l'actuació del conseller González Cambray. Ho ha recollit tot plegat el Ricard Rovirosa.
Sí, davant el decret llei, la portaveu del PSC, Alicia Romero, lamenta la manca de consens amb el govern i recalca que les sentències hi són per complir-les.
Però bé, el govern ha decidit això, ho farà amb el suport dels comuns, no amb nosaltres, i ens sap greu doncs, que aquest consens aconseguit a la llei no el puguem mantenir en aquest decret llei. I, a més, nosaltres creiem que no acabarà resolent les problemàtiques dels centres que hauran, evidentment, d'aplicar la sentència perquè les sentències, agradin o no, s'han de complir.
D'altra banda, el portaveu de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, s'ha referit al decret del govern com a presa de pèl i afirma que demà presentaran denúncia a la Fiscalia contra el conseller Cambray.
Ja anunciamos que, atendiendo a la manifiesta voluntad del gobierno de la Generalitat de desobedecer a los tribunales, también vamos a presentar mañana una denuncia ante Fiscalía por el incumplimiento flagrante de esa resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
També la portaveu del PP, Lorena Roldán, ha expressat que el decret no només va en contra de la justícia, sinó que afecta tota la comunitat educativa.
El govern ha decretado la desobediencia y la exclusión del español en las aulas. Y este decreto no es solamente un decreto que vaya contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que vaya contra ese 25% del español, sino que va también contra el 100% de los alumnos.
També remarca que el decret és una irresponsabilitat del govern i particularment del conseller Cambray.
5 minuts, 2:45, àrea de serveis. Saïd Esbai ens porta la previsió del temps. Bona tarda, Saïd.
Bona tarda. Avui dimarts a Catalunya predomini de cel poc ennuvolat amb intervals de nuvolositat d'evolució al Pirineu amb probables xàfecs febles i aïllats al vessant nord. Temperatures màximes en ascens a la depressió central i al Pirineu Oriental i sense canvis significatius a la resta amb valors de fins a 33 graus a Lleida, 28 a Girona, 25 a Tarragona i 24 a Barcelona. A més, també vent variable fluix amb predomini de la component sud. Demà dimecres esperem predomini de cel poc ennuvolat o clar amb intervals de nuvolositat baixa i probables boires en punts del litoral al matí. Temperatures mínimes en ascens a la meitat occidental i màximes sense canvis a la meitat sud de Tarragona i en ascens a la resta. A més, vent fluix amb predomini de la component sud, augmentant d'intensitat al litoral de Girona durant les hores centrals. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària? Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. En general, parlem de fluïdesa de les principals carreteres i autopistes del país. Destaca que només hi ha circulació intensa a la C-17, a l'altura de Parets del Vallès, en sentit nord, en sentit Vic, en un tram d'uns 2 quilòmetres, i també hi ha circulació amb retencions a la ronda litoral de Barcelona, a la zona del Fòrum, en sentit Llobregat. Bueno, això és tot des del Segre de Trànsit. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta, amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
José Luis Gil, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Aviam, com cada dia, Sports Cope, 3 i 5 minuts de la tarda, l'Espanyol ja té nou entrenador.
L'Espanyol té doble... té nou entrenador, té nou entrenador, no té doble entrenador. Té nou entrenador, Diego Martínez.
Únic que ho faci bé, eh? Que ho necessitem.
Miri, al final, això és la pilota. Si entra o no entra, que jutja, que jutja els bons i els dolents, eh? Tot això per explicar que Diego Martínez és la meitat de la portada d'avui de Sports Cope i l'altra meitat l'economia del Futbol Club Barcelona, eh? Perquè tenim a la junta directiva de Joan Laporta reunida a la Jonquera, analitzant el futur econòmic immediat del club. Què es pot fer, què no es pot fer i com? La Jonquera, Víctor Navarro.
Des del centre comercial Gran Jonquera, que és propietat d'un dels vicepresidents, Antonio Escudero, i ara estan reunits des de les 12 del migdia, una sala privada aquí, al costat del bufet lliure, i allà s'estan tractant els temes econòmics. Avui no hi haurà un acord, però sí avançaran les dues grans palanques, tant la venda d'un percentatge de BLM i els drets televisius de CBC. De fet, hi haurà comunicat entre les 3 i les 4 de la tarda del Futbol Club Barcelona anunciant la data de l'assemblea extraordinària, on demanaran als socis que els hi donin el vistiplau per això, per tirar endavant aquestes palanques. També s'està parlant, i està Mateu l'Alemany davant de tota la junta directiva, de la venda d'un jugador, de la possible venda d'un jugador, que és Frenkie de Jong, per poder revertir aquesta malmesa situació econòmica i sobretot operar aquest estiu al mercat de fitxatges. Per cert, com a anècdota, es volien fer una foto de família davant d'una rèplica de la Torre Eiffel, però l'han desestimat perquè recordava la Champions del Real Madrid d'aquest dissabte a París.
Analitzem l'estat financer del Barça amb l'especialista en economia de l'esport, responsable del portal Tuplay, Bookmark Menchen. Parlava Víctor Navarro de Frenkie de Jong, l'últim que sabem del migcampista, que està concentrat amb la seva selecció, Holanda. I ha parlat per ESPN en aquests termes.
Me siento bien en el Barcelona. No hay ningún acuerdo ni nada con el Manchester United. El Barça es el club de mis sueños y quiero quedarme. Nunca me he arrepentido de mi elección, aunque esperaba más títulos. Creo que el año que viene podemos hacerlo mejor.
Això és la meitat de la portada d'avui de Sports Cope. L'altra meitat, Diego Martínez. Ja treballa, ja és oficialment, ja exerceix com a nou entrenador de l'Espanyol, Quique Iglesias.
I ho serà fins la temporada 2024, és a dir, signa per dues campanyes. Un, Diego Martínez, que ha estat presentat aquí a l'auditori Juan Segura Palomares a Cornellà. Estic on vull estar, donde quiero estar. Diu Catoira que és l'escollit des de fa setmanes. L'oferta era irrebutjable. Parla de regal i de privilegi, entrenar l'Espanyol. Espera el màxim dels seus futbolistes. Veurem quina plantilla té i així sabré com he de jugar. En definitiva, què som, senyor Martínez?
Pues mira, somos un club con ganas de crecer. Somos un equipo que tiene que haber entradas, salidas. Queremos hacer la mejor plantilla posible, pero sobre todo queremos una plantilla que dé soporte a un equipo, a una idea de equipo. Un equipo que transmita, que contagie, que emocione y que de alguna forma u otra nos sintamos todos orgullosos y representados. Esa es la idea.
Aquesta és la idea d'un espanyol que ja treballa amb el que passarà amb Diego López, amb David López, Melendo i companyia. Veurem què passa amb l'entrenador del B, que hauria de ser, evidentment, Luis García.
Veurem què és el que passa. Més a Sports Cope de la presentació de Diego Martínez i més coses en el món del futbol. Tenim el Girona 4 partits de la primera divisió. Avui compareixença davant dels mitjans del seu director esportiu, Quique Cárcel. Analitza així l'estat de la qüestió Montilivi.
Tenim alguna cosa que els altres potser no tenen, que és aquest punt d'experiència, aquest punt de coneixement. Crec que la diferència aquest any jo crec que és el joc de l'equip. Jo crec que és un equip que si va amb un marcador en contra és capaç de donar-li la volta. Les sensacions que tenim per mi són molt positives. Crec molt en l'equip, crec molt amb els jugadors i amb el cos tècnic. Tenim que també fer un reclam a l'afició perquè crec que també ha de tenir un paper molt important.
I protagonistes dels components de la selecció espanyola femenina de futbol, que en una llista de 28 jugadores es concentren per preparar l'Eurocopa de la categoria. Fins a 11 jugadores del Barça han entrat a la citació de Jorge Vilda. Deixem el futbol, parlem de bàsquet, perquè avui, a Sports Cope, sentirem un protagonista 5 estrelles, Alberto Díez.
Pau Gasol, l'exjugador del Futbol Club Barcelona. Sentirem a Pau Gasol, l'exjugador del Futbol Club Barcelona, l'excampió de la NBA. 15 minuts d'entrevista a aquesta casa, la cadena COPE, on Pantina repassa absolutament tots els temes. La selecció espanyola, el seu futur professional a la NBA, l'aventura al Comitè Olímpic Internacional i també com està el Futbol Club Barcelona. Pau Gasol, d'aquest últim aspecte, diu això.
Ya son dos temporadas que el Barça pues acaba como líder en la temporada regular en la Euroliga. Bueno, yo espero que sirva como todo, como lección, y que el año que viene pues se pueda volver a tener una oportunidad y finalmente pues volver a ganar una Euroliga, ¿no? Pero sí que, bueno, sabe mal, ¿no? Porque pues, cuando haces el trabajo durante toda la temporada, te pones en esa posición y si te sale bien y juegas un gran partido y ganas, pues adelante, y si no, pues para casa.
Aquesta nit, per ser, es completen les semifinals de la Lliga. Tercer i definitiu partit de quarts de final entre Joventut i Lenovo Tenerife, a l'Olímpic, a les 9 de la nit. Qui guanyi passa a semifinals i obrirà al Palau la sèrie al millor de 5 partits de semifinal contra el Barça. Aquest és l'escorta verd i negre, Joel Parra.
Si nosaltres sortim amb la mentalitat que hem sortit aquí el dijous d'agressivitat, de força, de rautejar, de córrer, crec que no ens podem parar, la veritat. Crec que si fem un molt bon bàsquet hi ha pocs equips aquí a la Lliga que ens puguin parar, no? Si estem sobretot acertats, no? Així que ja et dic, crec que és un tema més nostre, no? De sortir a muerte, no? A sortir aquí a casa, que crec que l'afició dona un plus i a partir d'allà ja es veurà.
L'altra semifinal ja està definida, la disputaran el Real Madrid davant del Baskonia. Preguntes al dia ja operatives al nostre compte de Twitter, @esportscope. Hem escoltat a Frenkie de Jong. Vendríeu a Frenkie de Jong per millorar l'economia del Barça? Sí, 55,4%, no, 44,6%. En blanc i blau, aconseguirà Diego Martínez portar l'Espanyol a Europa com va fer amb el Granada? Sí, 71%, no, 29%.
Esports Cope, sempre i cada dia, 3 de la tarda, 6 minuts. Gil, que vagi bé, bon programa.
Fins demà, Carlos, adeu.
Nosaltres seguim parlant de més actualitat d'aquest matí. Mentre el govern de la Generalitat incompleix una sentència que l'obliga a fer el 25% de castellà a les classes, els estudiants d'algunes universitats i amb el suport de la Conselleria d'Universitats reclamen un 80% de català a les aules. És a dir, els tant percents són vàlids per les... no són vàlids per les escoles i instituts, però sí que ho són per les universitats. I és que aquest matí, per exemple, els estudiants d'estudiants més radicals de la Pompeu Fabra, agrupats en el Sindicat d'Estudiants pels Països Catalans, han tancat a pany i forrellat les portes d'aquest centre i no s'ha pogut fer classe. Aquests estudiants, que han passat la nit tancats a la universitat amb el vistiplau del rectorat, reclamen que es faci un 80% de classes en català perquè ara, segons ells, només se'n fa un 43%. La protesta ha estat contestada des del grup de joves de S'ha Acabat, que han denunciat la complicitat de l'equip directiu de la Pompeu amb els maguistes. Ho ha seguit l'Anna Gilabert.
Matí d'atenció a la Universitat Pompeu Fabra quan un grup de 50 membres del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha tancat els accessos al campus Ciutadella en la jornada de vaga per reclamar més català a les aules. Els estudiants afirmen que l'UPF és la universitat pública catalana amb menys hores de docència en català, amb només un 42,5% de l'oferta, i critiquen la poca voluntat per canviar aquesta situació. Des de l'associació estudiantil S'ha Acabat rebutgen aquesta aturada i denuncien que es tracta d'una vaga ideològica que busca encoratjar la desobediència de la sentència del TCJ sobre el 25% de castellà. Jordi Salvador, vicepresident de S'ha Acabat, assegura que des del rectorat de la universitat han actuat amb complicitat amb els estudiants que han convocat la vaga.
Es la propia universidad quien ha interlocutado con ellos, es la propia universidad quien les ha permitido dormir en la universidad, es la propia universidad quien ha cedido ante las presiones del propio SPC para que, en un primer lugar, el rectorado enviase correos a los profesores para escudarse detrás de ellos y que fuesen ellos los que suspendiesen las clases, y en último lugar, ayer a última hora, enviasen un comunicado general donde se suspendían todas las clases del campus de Ciutadella.
La Universitat Pompeu Fabra va enviar un comunicat informant a tota la comunitat estudiantil que avui se suspenien les classes al campus. Malgrat això, des de S'ha Acabat han entrat al centre en protesta d'aquesta mesura i han demanat que es respectin els drets de tots els estudiants.
Anem ara fins als jutjats d'Igualada perquè la menor víctima de la violació a la capital de l'Anoia el novembre de l'any passat ha explicat avui al jutge que no recorda res de l'agressió ni dels 10 dies posteriors a la brutal violació. L'Anoia ha declarat uns 10 minuts via telemàtica i, segons el seu advocat, no haurà de comparèixer durant el judici.
La víctima ha declarat per primer cop aquest matí i ho ha fet acompanyada de psicòlegs que li han fet les preguntes dels lletrats i al fiscal. La menor ha assegurat que no recorda res de l'agressió ni dels 10 dies posteriors per culpa dels cops que va rebre al cap. Segons dos dels advocats, durant la seva declaració, l'acusat s'ha mostrat impassible i amb actitud de menyspreu. L'advocat de la menor, Jorge Albertini, ha detallat des dels jutjats d'Igualada que han acceptat la seva declaració com a prova preconstituïda, de manera que la víctima no haurà de declarar en el judici i s'evitarà la doble victimització.
Ha explicado que ella recuerda hasta momentos previos de la agresión, hasta el momento en el cual salió a la discoteca y bueno, y a partir de ahí pues no recuerda hasta el día 11 de noviembre, es decir, no recuerda, y esto a causa de las lesiones, de las secuelas sufridas, porque al tener ese golpe en la cabeza, pues lógicamente ahí ha borrado prácticamente los hechos narrados.
Albertini ha explicat que són moments molt difícils i ha remarcat que la menor ha patit danys irreparables i que encara té seqüeles físiques i psicològiques a causa de l'agressió. Així mateix ha assegurat que l'investigat està completament pillat per la quantitat de proves que hi ha contra ell. Joaquim Boades, l'advocat de la Federació de Locals d'Oci Nocturn, ha demanat 26 anys de presó per l'agressor i que les autoritats posin més vigilància a les sortides de les discoteques, més enllumenat, i que es facin campanyes més contundents que evitin que això torni a passar.
Fes atenció a aquesta notícia, que ha passat força desapercebuda, però que dibuixa a la perfecció, o dibuixaria a la perfecció, el caos de gestió de l'Ajuntament de Barcelona i de la seva alcaldessa al capdavant, Ada Colau. Els últims dies s'ha comentat amb la boca molt petita que l'Ajuntament ha estat víctima d'una ciberestafa d'uns 350.000 euros. I atenció, perquè el consistori no ha pogut recuperar els diners perquè l'estafador, que va suplantar la identitat de l'empresa real, ja els ha retirat del compte. Tots els detalls amb la Yolanda Canales.
El cas es va destapar a principis de febrer quan l'empresa que l'Ajuntament havia de pagar va informar que des de finals de novembre no havia rebut cap pagament per part de l'Ajuntament, per part de l'Institut Municipal d'Informàtica en concret. Així es va descobrir que el consistori va abonar uns 350.000 euros a un fals proveïdor que va suplantar per internet, per correu electrònic, la identitat del real. Des de l'oposició demanen explicacions a l'equip de govern. És el cas del regidor popular Òscar Ramírez, qui recorda que ha estat estafat precisament l'òrgan responsable de vigilar la seguretat a la xarxa.
Es un hazme reír, ¿no? Porque no ha sido quien ha sido atacado, no ha sido el Consell d'Habitatge de Barcelona, sinó que ha sido el Instituto Municipal de Informàtica, que és el responsable de garantizar esa seguridad y quien ha detectó esa falsa identidad que cambiaba la cuenta bancaria por correo electrónico. Se llegaron a pagar 13 facturas.
Des del grup municipal de Junts, Francina Vila diu que no és la primera vegada que passa una cosa així i creu que l'Ajuntament s'hauria d'haver posat les piles abans, canviant els protocols que que fessin falta.
Aquest és només un cas dels molts que hi ha hagut, segurament el més greu, però n'hi ha hagut més. Hem tingut moltes infiltracions als sistemes de l'Ajuntament. Ha passat massa sovint i, per tant, vol dir que el govern municipal hauria de prendre decisions, hauria d'analitzar aquests protocols, de fer millores en el sistema per tal de garantir la seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
En tot cas, l'Ajuntament ha perdut 350.000 euros. Ara s'hauran de fer modificacions de crèdit. I tot plegat, com recorda la portaveu de Valens, Eva Parera, l'acabaran pagant els barcelonins.
Les partides estan molt delimitades i, evidentment, hauran de fer una modificació de crèdit que l'hauran de treure d'algun lloc aquests diners. O sigui, algun col·lectiu, alguna entitat, algun veí, algú es veurà perjudicat per aquesta errada tan grossa. Bé, l'administració no li pot passar això.
Els fets han estat denunciats als Mossos, però els diners ja no es poden recuperar perquè han estat retirats del compte bancari.
I un 47% de les persones sense llar a Barcelona fa més de 2 anys que viu al carrer. Així ho recull un informe de la Fundació Arrels, que s'ha presentat aquest matí i que te l'explica la Lídia Muñoz.
Així és, la Fundació Arrels alerta que cada vegada hi ha més persones dormint al carrer i durant més temps. Segons el seu últim recompte l'estiu passat, estimen que hi hauria un total de 4.737 persones sense llar. La cap de l'equip jurídic d'Arrels, Bea Fernández, explica que la majoria d'aquestes persones ja pateixen algun grau de vulnerabilitat, però que augmenta a mesura que passen més temps vivint al carrer.
El 78% d'aquestes persones ens estan dient que senten que cada cop som més vulnerables. A més, a mesura que s'incrementa el temps a carrer, s'incrementa la possibilitat de rebre algun tipus d'agressió, patir una malaltia crònica, perceben que tenen algun tipus de trastorn mental.
Així, quan més temps es passa al carrer, més pateixen les persones sense llar i menys esperança tenen en el sistema per poder canviar la seva situació. Com assegura Giorgio Sola, del Servei d'Orientació Jurídica de l'entitat, i qui va viure una temporada al carrer.
Hay muchas personas que ya no se dirigen a los servicios sociales porque han perdido la confianza en el sistema de ayuda. Los motivos tarda más que años.
La Fundació proposa una sèrie de mesures a llarg i curt termini, entre les quals hi ha obrir espais petits a cada barri on poder dormir, enfortir els equips de carrer, obrir més espais diurns per atendre les necessitats bàsiques, crear equips de salut orgànica que visiti les persones al carrer, així com més coordinació i formació dels cossos policials.
Fem una breu aturada i després parlem d'hipoteques, del preu del diner i dels tipus d'interès que comencen a pujar. Ho faran molt aviat i us explicarem també què és un assessor fiscal. Saludarem a Xavier Valls, que es dedica a tot això.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hay fechas en la historia que siempre las recuerdas y en ellas siempre está la radio.
Esto es el partidazo, cadena COPE. A los pies de la Torre Eiffel, rodeados de decenas, de cientos, de miles de personas.
Venimos desde Sevilla en coche, Sevilla, Madrid, Burdeos, y hemos llegado a Padilla, pues sí.
Bienvenidos al mejor partido del mundo. Bienvenidos a la final de la Liga de Campeones.
Valverde pisaria, Valverde chuta.
¡Vamos, pita!
De juego, el partidazo de COPE, los números uno del deporte.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Que Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comprar una casa o un pis és una de les decisions més crucials que has de prendre al llarg de la vida. Per tant, és normal que et sorgeixi molts dubtes sobre la mena d'hipoteca, el banc, els interessos i molts, etcètera. És precisament aquí on apareix la figura de l'assessor hipotecari, no gaire conegut a Espanya, però que pot convertir-se, podríem dir, en el teu millor aliat per aconseguir el màxim d'estalvi i més quan ara tot apunta a que el preu del diner pot anar a l'alça i, per tant, els tipus d'interès que fins ara han estat sota mínims, doncs també aniran cap amunt. En volem parlar amb el senyor Xavier Valls, que és assessor hipotecari independent. Xavier, bona tarda i moltes gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Molt bona tarda, Carlos.
Aviam, mira, d'entrada m'agradaria que expliquessis als nostres oients què és i com treballa, doncs, això, el que fas tu, un assessor hipotecari.
Sí, s'ha de diferenciar dos aspectes. Quan hi ha intermediaris que treballen amb els bancs per donar un servei al client de cara a gestionar hipoteques per comprar cases, s'ha de diferenciar entre l'assessor hipotecari i el consultor hipotecari. Uns informen i els altres assessoren. És important perquè avui en dia hi ha moltes plataformes que es dediquen a donar servei al consumidor, però s'ha de diferenciar molt bé qui està, diguem-ne, preparat per assessorar i qui per informar. L'entorn actual, ara mateix, dels tipus d'interès, ara la figura d'un assessor hipotecari o d'un hipotecari és fonamental perquè el mercat està molt tens, està molt nerviós, hi ha una previsió de pujada de tipus d'interès que fa mesos doncs, potser ningú la preveia, no? Fa un parell d'anys, un any, que els grans experts o d'entitats bancàries que analitzen els futurs no preveien aquesta pujada tan ràpida i tan brusca que està fent ara mateix. Clar. Tot això fa que, evidentment, el mercat està pujant els tipus d'interès, les ofertes que han sigut molt atractives en el mercat hipotecari s'estan disparant i un assessor hipotecari el que et permet és estar actualitzat, valorar molt bé en detall les diferents ofertes entre els diferents bancs.
Clar. Escolta una cosa, Xavier, res a veure la figura del assessor hipotecari amb el d'un broker, no? No teniu res a veure.
Sí, bueno, crec que és la mal denominada figura de l'intermediari d'hipoteques. Jo crec que al final el broker per mi és un altre terreny, no? En el mercat portàtil els brokers els cooperen en mercats financers per comprar i vendre accions, però clar, en aquest moment doncs, el broker és com s'ha mal denominat durant molts anys aquesta figura. Però el que s'ha de diferenciar al final és que avui en dia hi ha la figura de l'assessor, que és una persona que et pot assessorar, et pot fer ballar molt al cap per donar-te informació adequada per contractar i negociar una molt bona hipoteca, i després hi ha la figura de l'informador, que no deixa de ser més un intermediari que recopila la documentació i la gestiona amb diferents entitats bancàries per obtenir propostes, però que ell informa les propostes, no assessora.
No t'assessora. I, per exemple, tu, en el teu cas, com ajudes a un client a aconseguir doncs, la hipoteca que millor li interessa a ell? Com ho fas?
Jo, al final, el que busco és un equilibri entre la financiació que busca el client, que a vegades això és el que també fa molt difícil tota aquesta feina de cara a un consumidor. El mercat bancari ofereix díptics, propostes, ofertes, però sempre són segons uns requisits. Però quan tu surts d'aquest marc del requisit ideal, has de buscar un equilibri, que és la feina que jo em dedico, que al final és trobar una molt bona oferta adaptada a les possibilitats amb aquell equilibri de la financiació que busques, no? El que busca una financiació per l'estàndard del 80% de financiació, doncs aquest segurament té molts bancs per negociar, però el que, diguem-ne, negocia per sobre del 80% té major dificultat per continuar trobant aquelles ofertes molt atractives, no?
Quins avantatges té contractar, doncs, això, un assessor hipotecari? Amb quina tarifa soleu treballar aproximadament? Perquè, clar, en temps d'incerteses com els actuals, és bo tenir aquesta informació sobre la taula, Xavier.
Sí, mira, ara mateix, fins fa 3 mesos, el mercat està oferint hipoteques fixes a 30 anys, que és el més demandat, no? En el moment actual, les noves generacions estan buscant hipoteques a plaç llarg, evidentment, per poder comprar cases, que cada cop són més cares, i el tipus d'interès estava en torn a un 1%. És un moment històric. El que passa és que estem aprofitant aquest moment per comprar cases amb un tipus d'interès que és fonamental, perquè quan tu negocies una casa pots negociar molt bé el preu, però si no negociem una bona hipoteca, destrossem tota aquella negociació pel preu de la casa. L'1% a tipus fix ha sigut històric, han sigut tipus d'interès en aquests últims 3 mesos que s'han estat negociant amb els bancs, i encara queda alguna, però això ja s'acaba. I els bancs en aquests 3 mesos han començat a pujar les hipoteques de tal manera que el mercat està començant a moure's en voltant del 2% fixa. És a dir, és una pujada importantíssima, però s'ha d'entendre que ha sigut un moment històric i actualment per mi una hipoteca fixa, que és el demandat en el moment actual, a pesar que els bancs, evidentment, ja estan fent campanya per intentar anar a la variable, han pujat els tipus d'interès, és a dir, que la gent té por i li fa por aquesta pujada, per tant, encara continua pensant en la fixa, però contractar una fixa al 2%, al 2,25%, al 2,5%, considero que encara continua sent molt atractiu per qui vol comprar una casa i vol tenir estabilitat.
Escolta una cosa, Xavier, no m'has dit què sol cobrar un assessor financer aproximadament? Tot dependrà, suposo, de la feinada que tingui a l'hora de negociar una hipoteca, no?
Hi ha una regulació, yeah. Hi ha dues tipologies d'assessors, hi ha els que estan adscrits a l'Institut Nacional de Consum, cada comunitat autònoma, els que operen en una única comunitat autònoma han d'estar adscrits a l'Institut Nacional de Consum, i aquelles empreses que donen servei a més d'una comunitat autònoma tenen que estar registrats al Banc d'Espanya. Evidentment, en aquests registres han d'estar publicades les tarifes que cobra cada intermediari, i això és molt aleatori. Et pots trobar intermediaris que cobren des de 1.500 euros més IVA per una gestió d'una hipoteca, fins a aquells que cobren 6.000 euros, 8.000. Aquí ja se m'escapa el coneixement de fins i tot quan poden arribar a cobrar. Falta una mica de regulació en aquest sentit.
Val. Aviam una cosa, tu comentaves ara fa un moment, tenim les incerteses a sobre i tot apunta a un increment del preu del diner, de les hipoteques, la causa, la invasió d'Ucraïna, la inflació, el panorama de cara als pròxims mesos, quan creus que el Banc Central Europeu donarà el tret de sortir per augmentar el preu del diner i les repercussions que ja es comencen a notar a les hipoteques, Xavier?
Ara hi ha una tensió molt, molt, molt agressiva. Això està fent aquelles entitats que estan oferint ofertes molt atractives a nivell de tipus fixes, ara s'han enganxat al dit, bueno, no es volen enganxar al dit, i, evidentment, totes aquestes tensions del mercat, Ucrània, la inflació, els problemes de subministres, fa que, evidentment, i com s'està comportant el bono a 15 anys, tot fa que el tipus d'interès en qualsevol moment pot pujar i el banc es pot agafar els dits. Aleshores, per això hi ha campanya per part dels bancs d'agafar i oferir hipoteques variables per no perdre diners, que és una lògica del mercat, i aleshores aquí això pot durar mesos, però és que també pot ser un gir. És a dir, al final tampoc pots pujar tan ràpid el tipus d'interès. I aleshores això no vol dir que si es relaxen aquestes circumstàncies en els propers mesos, també podríem veure una correcció i tornar. Tot això, al final, són previsions, són especulacions, i és molt complex parlar-ne, perquè, com deia abans al principi, jo quan preguntava fa 2 anys a les entitats i a totes les analistes amb els que em moc, les seves previsions parlaven de tipus baixos durant els propers 6 anys, i això ja no s'està complert. Com sempre, a mi m'ha agradat ser molt prudent en aquest sentit, que tot això és un món molt complex, hi ha excessives variables, i, evidentment, una situació com l'actual, amb tanta crueltat amb les notícies internacionals, fa que tot això es mogui més aviat de l'ho previst.
Portem uns 11 anys, no?, amb tipus, podríem dir, negatius o a zero, no?
Jo considero que encara en el mercat actual comprar una vivenda i poder comprar pis, on que pugessin les fixes, que encara, insisteixo, que estan oferint hipoteques al voltant del 2%, que es posessin al 2,5% o al 3%, considero que pel ciutadà, que és un món desconegut moltes vegades, quan negocia una hipoteca amb el banc, continua sent una excel·lent opció perquè agafes estabilitat de preu. I a més hi ha una cosa de les fixes que sempre explico, que no només hem de veure la hipoteca fixa com una estabilitat de cara a saber la quota que pagaré tota la vida. És que es pot jugar amb el factor que contractant una hipoteca fixa amb aquests nivells de preus del 2%, si efectivament puixen ràpidament els tipus d'interès, ens podríem donar la circumstància que no valdria mai la pena amortitzar aquella hipoteca perquè els bancs obriran la porta a negociar i a oferir ofertes atractives per dipositar els diners en els seus bancs. I si aquests dipòsits ens donen una rendibilitat superior a el que ens estem pagant d'una hipoteca, no valdrà la pena mai amortitzar diners.
Hi ha molts elements desconeguts pel ciutadà de peu a l'hora de negociar una hipoteca, per això estem parlant de la figura de l'assessor hipotecari. Hi ha dos elements, i m'agradaria que ho poguessis resumir de forma molt clara, que a vegades molta gent no sap què són, però que tenen molta importància, que és el TIN i el TAE.
Bueno, avui en dia tot això és una confusió enorme perquè, per mira, per la hipoteca, al final, el més important, a part de negociar el tipus d'interès i saber el que és un 2%, la gran negociació d'un intermediari, que és el que coneix aquest mercat, és entrar en el terreny de les vinculacions que exigeixen els bancs per oferir aquests tipus d'interès tan agressius. Avui en dia les hipoteques bonificades porten a molta confusió a la gent perquè hi ha productes vinculats a aquestes hipoteques que has de mantenir durant tota la vida, com les assegurances de vida, les assegurances de llar, tenir les nòmines domiciliades, i tot això són uns factors incòmodes que potser avui no els veus com a fonamentals o que et poden perjudicar, però com la teva edat va pujant i has d'anar tornant diners, aquestes vinculacions que estan identificades en les escriptures públiques quan firmes davant de notari són les que has de valorar com et poden afectar amb els propers anys. I aquí és on està la tasca d'un intermediari, yeah, per poder oferir un anàlisi profund de lo que et pot passar avui, però el que has de tenir en compte i com et pot afectar en un futur.
Xavier, podríem estar xerrant molta estona més, però no, se'ns ha exaurit el temps. Xavier Valls, assessor hipotecari, gràcies per estar amb nosaltres i donant unes pautes bàsiques per conèixer com hem d'enfocar doncs, alguna cosa important, com és la negociació d'una hipoteca, ara que ve l'augment del preu del diner, i també conèixer una mica aquesta, la figura de l'assessor hipotecari per donar-nos un cop de mà sempre. Gràcies, Xavier.
Molt amable, i perdonar oïda la figura de l'assessor hipotecari o consultor hipotecari.
Xavier, molt bona tarda. Gràcies. Adéu-siau.
Gràcies, molt amable. Adéu.
¿Tienes en mente un espacio para tu negocio? Lo tienes en altamirainmuebles.com. Hasta con un 50% de descuento. Sí, sí, hasta un 50% en el precio de compra de tu local, nave u oficina. Llama ya al 91-910-0292. Aprovecha y despega con tu descuento. 91-910-0292.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem ara fins la Fira de Barcelona. Ja obre portes al Saló de la Logística. Després d'una aturada de 3 anys per la pandèmia, el certamen arriba a la 22a edició i busca reivindicar el sector en una jornada que preveu rebre 12.000 visitants i de 81 països. Nil Jaime Juan.
El Saló Internacional de Logística torna després de 3 anys d'aturada i obrirà les portes des del 31 de maig fins al 2 de juny. Aquesta 22a edició albergarà 300 congressistes que debatran sobre aspectes com la transformació digital, el comerç en línia o les noves tecnologies. El delegat d'Estat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, ha manifestat així la necessitat de reivindicar el sector i ha recordat que la logística representa el 10% dels llocs de treball a Espanya.
La principal novetat que és el retrobament de tot el sector logístic i, per tant, des de l'any 2019, que no fem el CIL, després va venir la pandèmia, si hi ha alguna cosa que ha funcionat durant aquests anys complicats, des del punt de vista de la sanitat i des del punt de vista econòmic, ha sigut la logística, la cadena de subministraments. Això ha fet que el món pugui continuar funcionant malgrat totes les dificultats.
En aquesta edició hi seran presents més de 100 startups i s'impulsa el networking entre les companyies del sector per així potenciar les aliances i fer créixer el sector. D'altra banda, Navarro ha apuntat l'agost com a data límit per decidir el futur operador logístic dels terrenys de Nissan i ha instat a l'empresa japonesa perquè aquesta faciliti l'instal·lació de noves activitats.
Acabem apuntant que aquest matí ha dimitit la secretària general del Parlament de Catalunya arran de la selecció del seu fill com a UGE. La secretària del Parlament era fins ara la senyora Esther Andreu. I d'altre costat, també a l'àmbit dels tribunals, recordem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anunciat avui que processarà la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, per presumpta desobediència a la consulta del il·legal del dia 1 d'octubre quan era directora de Serveis de Vicepresidència i d'Economia i també d'Hisenda del Govern de la Generalitat. Amb aquestes dues notícies de l'àmbit judicial i de la dimissió, en tot cas, de la secretària del Parlament, tanquem el migdia COPE Catalunya i Andorra. Segueix ara mateix la informació amb Pilar García Muñiz i Àngel Correas. Et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Molt bona tarda.